Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Bona tarda o bona nit, com vulgueu vosaltres, tot i la ventada, el fred i l'aigua. Per nosaltres és bona tarda o bona nit, perquè estem aquí a la ràdio. Recordeu que això és el 107.9 de l'FM, Ràdio Calella. Això és La Banqueta, com cada dilluns, per asseure tots els titulars a La Banqueta. I aquesta setmana sí, tenim amb nosaltres el Miquel. Miquel, què tal?
Molt bona tarda.
Ben retrobat.
He descansat, després d'any nou, tinc alguns projectes entre mans, no he pogut venir, però finalment avui ja torno a ser aquí.
L'home projecte. Per cert, com anar l'anada des de Blanes cap aquí? Has vingut volant, suposo.
He vingut com he pogut, la veritat que es notava molt el vent. Jo volia que el cotxe anés cap a l'esquerra i el vent em portava cap a la dreta, però al final no hi ha hagut problema.
Has pogut arribar. Molt bé, escolta'm, avui farem una repassada de tots els resultats i tot el que ha passat aquest cap de setmana esportivament parlant, i hem de recordar que aquest programa es pot tornar a escoltar
demà a les 7 de la tarda.
Ai. A les 6. Demà a les 6 de la tarda. No, tira. No. En Miquel anava a dir... Para, que ho torno a dir bé. No. Aquí queda palès que en Miquel no sap a quina hora repeteix el programa. Per què? Perquè ell està en directe fent-lo, com sempre, com avui, com cada dilluns a la ràdio.
Evidentment, això no canvia.
És a dir, ell ja està, sap que és en directe a les 8 i 4 minuts i demà ell ja l'ha sentit del programa. Però que ho sapigueu, demà dimarts a les 6 de la tarda es torna a repetir La Banqueta.
La Banqueta amb Badó i Txar.
Encara tinc en Miquel preocupat perquè ara tindrà clar quina hora es repeteix i quin dia es repeteix el programa. Escolta'm, anem a veure de què parlarem avui. Doncs escolta'm, parlarem primer de tot de futbol i de la victòria dels de Jordi Cantano aquest cap de setmana enfront del Sant Vicentí. Continuarem parlant d'handbol i de la derrota. Trenquen la ratxa de 4 victòries consecutives l'Unió Esportiva Handbol Calella amb la derrota d'aquest cap de setmana a casa enfront del Cardedeu. Continuarem parlant de bàsquet i la derrota de les noies per només 2 punts enfront del Vila Blanca i també la derrota dels nois a la pista de l'Unyà. Continuarem parlant de la victòria de la gent del waterpolo a la piscina de l'Anglès, com també comentarem la derrota de les noies del Surís Calella de tennis taula. Bitlles catalanes i vòlei acabaran de completar el programa d'avui. Ah, i amb en Miquel Ortuño, el nostre especialista i expert en motor.
Enviat especial, no?
Sí, l'hem enviat
pràcticament
a casa seva. I des de casa ens ha fet, ens farà la crònica final d'aquest París-Dakar. Tot plegat, això, aquí a La Banqueta. Doncs iniciem el programa amb el primer dels temes d'avui. Ho fem parlant de futbol. En el club de futbol Calella va aconseguir aquest cap de setmana el que podríem dir una victòria de prestigi, la quarta consecutiva. Com dèiem, el club de futbol Calella va guanyar 4-2 al Sant Vicentí, el fins ara segon classificat a la Lliga. El partit va estar marcat pel fort vent. A la primera part, els nostres van jugar amb el vent en contra. Tot i això, es van avançar en el marcador. Minuts abans de la mitja part, una despistada defensiva va permetre als visitants empatar l'encontre. En el minut 60, els calellencs es van quedar amb 10 jugadors. Al 75, el Sant Vicentí es va avançar en el marcador. Tot i jugar amb un home menys, els de Cantano van seguir treballant i varen marcar 3 gols més. D'aquesta manera, com dèiem, acumulen la quarta victòria consecutiva. Jordi Cantano, molt bona tarda.
Bona tarda, Badó.
Agraïm que el Jordi ens atengui ara mateix. Ell està en ruta, crec que per terres castellanes, si no m'equivoco ara mateix.
Pues, ara mateix fred que pela.
Molt bé. Per voltant a Burgos estàs ara mateix, no? Per, si no m'equivoco.
Sí, sí, ara mateix a Burgos, no sé si se'm sent bé, si se'm tallarà, però de moment... Següent et sento bé.
Molt bé, toquem fusta que la cobertura burgalesa doncs, es mantengui. Escolta'm, l'equip va a més, eh?
Doncs sí, la veritat és que l'equip va a més. L'equip està en un moment molt dolç. Hem recuperat la confiança que havíem perdut al principi de la Lliga amb tants empats. L'equip està unit. Estem a sobre l'onada, com els dic jo a ells, i hem d'intentar allargar al màxim aquesta onada, no?
Tu, com deies, al principi de temporada es van empatar molts partits, hem empatat 5 i s'han perdut partits per la mínima. Tu amb la sort no hi creus, ja ho sé, hi creus amb el treball, però amb una mica més de sort, treball, treball, sort, estaríem a dalt de tot ara mateix.
Possiblement 12 puntets més podríem tenir, segur. Segur que si ara tots aquests equips passessin, ens trobéssim, segurament la balança s'acataria a favor nostre, perquè, ja et dic, a vegades no és que no creguin la sort, però sí que en algun moment puntual sí que la necessites, i ara mateix aquella mica de sort que necessites la tenim de cara, no? Uh-huh. I possiblement, si ens tornéssim a trobar amb aquests rivals, doncs, tot el que eren empats, doncs ara possiblement estaríem parlant de victòries.
Ara parlarem del que fa en general a la Lliga. Centrem-nos en el partit d'aquest cap de setmana, un partit on hi va haver-hi una mica de tot i que, tot i jugar amb 10, vareu donar la volta al marcador. I no només donar la volta al marcador, sinó que vau acabar acribillant el contrari.
Pues sí, a veure, el resultat de 4-2 possiblement és avoltat, en el sentit que estem parlant d'un equip, un rival que era el segon menys golejat, és a dir, encaixava molt pocs gols, no sé si era un gol per partit, encaixava, i també donat pel fort vent que feia, doncs va fer que la segona part ells físicament van baixar, nosaltres amb el vent a favor i tot i que érem un home menys, doncs el vent ens va ajudar moltíssim, i les quatre ocasions que vam tenir pràcticament les vam ficar dintre. Estem parlant de que vam tenir possiblement un 100% d'encert, o poder alguna més que vam tenir, però vam tenir molt d'encert a porteria. Uh-huh. I ells també, de fet, perquè ells les dues ocasions que van tenir les van clavar, també t'ho tinc a dir.
A vegades tu et queixaves de que no estaven prou encertats a dins l'àrea, que és el que defineix els partits, i en aquest cas no està passant això.
No, últimament la veritat és que estem de cara, estem molt encertats. És també real que generem més ocasions dels gols que fem, però sí que si abans necessitàvem quatre ocasions per fer un gol, doncs possiblement ara amb dos una va dintre ja. Mm-hmm.
Al finalitzar l'any parlàvem amb tu i ens deies, i et preguntava, bé, de cares al 2020, objectius, com ho hem de fer això? I tu em deies, aquí en antena, esperem a començar el 2020 i depenent dels resultats sabrem si hem de mirar a dalt, cap amunt, o hem de mirar cap avall. Hem de mirar cap amunt, no, Jordi?
Sí, sense dubte hem de mirar cap amunt i tenim equip i plantilla per mirar cap amunt. Feia falta enllaçar dues victòries seguides per que la de confiança i que creguessin en ells i veiessin que teníem un equip per competir amb els de dalt. De fet, de les quatre aquestes victòries, de fet, si t'hi fixes, en quatre partits hem fet més punts que en 13 partits. Uh-huh. O sigui, en 13 partits vam fer 11 punts i en quatre n'hem fet 12.
Sí.
És a dir, ara estem per mirar amunt. Estem en una situació on l'equip està incòmode, hem fet variacions tàctiques, hem canviat una mica la manera de jugar, l'equip ho ha entès, sent més còmode i creiem que, de fet, hem guanyat el segon, el cinquè i el sisè, no? i bueno, i ara ve el segon i el quart. És a dir, per mi aquests dos pròxims partits ens marcaran molt la línia on acabarem lluitant, no? Però estem convençuts de que l'equip anirà més.
Quan dius mirar amunt, significa estar tranquils a la Lliga, perquè, evidentment, els dos primers classificats se'n van molt de punts. El líder, recordem que és el Vilassar amb 45 punts, i el segon és el Lloreda, que és el proper equip que ens visita, amb 40. Nosaltres ara mateix en tenim 23. Per tant, mirar amunt...
Bueno, 23, sí, poden... Bueno, però li podem retallar 3, no?, en el segon, aquesta setmana. És una oportunitat bona per retallar-li 3 més al segon. Mira, l'objectiu que ens vam plantejar quan vam venir aquí aquest any era que fa 2 anys l'equip va pujar de quarta a tercera i l'any següent la va baixar. És a dir, no va estar ni un any, o sigui, va estar una temporada i prou, no? Des del club ens van dir que aquest any el que volien era mantenir la categoria i consolidar-se. És a dir, estar en una zona tranquil·la perquè l'equip s'adapti a la categoria i en un futur ja en parlaríem, no? Jo crec que l'equip està adaptat a la categoria i tal com estem ara, estem preparats per competir amb els de dalt. De fet, ja et dic, hem tret 9 dels 12 punts amb equips de dalt. És a dir, no és una cosa que dius, mira, sona la flauta i ja hem tret 3 punts. No, no. Ja és una cosa sòlida i està consolidat. És a dir, l'equip està preparat per jugar contra els de dalt, competir-los de tu a tu, i si haguéssim començat alguna millor a la Lliga, doncs estaríem parlant que estaríem molt a prop de tots aquests. No? L'equip era molt nou, molts fitxatges, també vam tenir lesions, no vam tenir l'encert de cara a porteria i ens va penalitzar. Però normalment, bueno, aquestes coses passen, però la veritat és que els dos primers estan molt lluny. No descarto absolutament res. Qualsevol diria que estic boig, però queden 17 partits, són molts punts, són 51 punts, i no sabem com passar.
S'ha de seguir treballant. Bé, ja ho comentaves tu, ja ho hem dit, el Lloreda, proper rival, 40 punts, segon classificat, diumenge a les 12 del migdia al Camp de Mar. Aquest partit, com el veus?
Bé, però faig un apunt, que és el dissabte a les 4.
Val, d'acord, doncs rectifiquem. Dissabte a les 4, nosaltres hem extret l'horari i el dia que ara mateix està posada a la Federació Catalana, per tant, rectifiquem dissabte a les 4 de la tarda.
Sí. La cosa està que cada 2 setmanes, quan juguem a casa, l'horari pot variar, perquè nosaltres hem demanat jugar els dissabtes a la tarda. Ens ho tenen que acceptar sempre els rivals, i hi ha rivals que ens accepten i hi ha que no. Aquesta setmana el Sant Vicentí no ens ho va acceptar, però el Lloreda ens ho ha acceptat. Llavors, juguem dissabte a les 4.
Perfecte.
Bueno, contra un rival molt potent, que l'anada, el primer partit de Lliga, ens va guanyar 3-0, tot i que el resultat no era per res el que es va veure sobre el camp, però és un equip molt veterano que ha estat molts anys a segona catalana, que el seu objectiu és pujar, i bueno, ja es trobarà amb un Calella que estem a dalt de la onada, que estem molt motivats, que tenim moltes ganes de treure els 3 punts, l'equip està molt unit i hem recuperat jugadors que teníem lesionats, i segurament si volen guanyar hauran de treballar-s'ho molt, perquè ja et dic, estem un moment molt, molt dos i
entre els 3 punts. Molt bé, Jordi Cantano, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que segueixis bé la ruta i que no passis molt de fred. Gràcies, Jordi.
Vinga,
a la propera. Doncs amb Jordi Cantano, l'entrenador del Club de Futbol Calella, recordem, aquest proper cap de setmana tornen a jugar a casa, ho fan contra el segon classificat, a Lloreda, dissabte a les 4 de la tarda. Molt bé, doncs, després d'haver parlat amb el Jordi Cantano, passem ara mateix a parlar d'handbol i la derrota d'aquest cap de setmana dels calellencs, Miquel.
Es trenca la ratxa, 5 victòries seguides, no? 4 victòries seguides, era una ratxa molt bona i que finalment s'ha trencat després d'un resultat de 25-31 davant del Cardedeu. Un parcial inicial en contra de 2-8 va marcar el desenvolupament del partit. Tot i la mala primera part, els nostres van arribar perdent només de 2 gols amb un resultat de 13 a 15. I a la represa, la UEC va poder donar la volta al marcador posant un 20 a 19 en el minut 10. Però, desgraciadament, el Cardedeu va reaccionar ràpidament per tornar a agafar la davantera al marcador fins al final del partit. Un dels jugadors de la UEC, Xavi Termes, ha valorat aquesta derrota després de la dinàmica tan positiva que portaven els nostres.
Dolguts per la derrota, perquè estàvem en una bona dinàmica. La Lliga, tot i que és molt igualada, molt més que l'any passat, per exemple, el primer va empatar contra l'últim, doncs ens va fer una mica de mal, perquè ara ve un 5 partits seguits, i si ens posàvem amb la dinàmica que portàvem aquests 5 partits guanyats, doncs tornàvem a estar, bueno, traient el cap amb els de dalt i dient, ei, que tornem a estar aquí.
L'equip, però, vol passar pàgina ràpidament després d'aquesta derrota i ja pensa en el proper partit.
Ara, doncs, bueno, la sort és que tenim d'aquí 3 dies un altre partit i aquesta derrota la passarem aviat. Ara, pujar la moral de l'equip, saber que ve un altre equip de jove que també juga ràpid i així, i intentar corregir els problemes que vam tenir en atac aquest passat diumenge, per de cara a dimecres poder tirar-ho endavant i aconseguir sumar punts i distanciar-nos dels de baix i anar pujant les posicions.
Un proper partit, doncs, que serà aquest dimecres a 9:15 a la pista del Vilamajor, un encontre aplaçat del mes de desembre. En quant a la classificació, la UEC es troba en 10a posició amb 12 punts i lidera la taula el Sabadell amb 22. En 2a posició trobem l'Handbol Gavà amb 21 i completa el pòdium la Salle Bonanova amb 20. Per la part baixa, el 3er per la cua és l'Handbol Bordils amb 11 punts, penúltim el Palafrugell amb 10 i tanca el Granollers amb 4.
En Miquel deia que cap de setmana, aquest dimecres, jugarà un partit atrasat. Recordem que el Calella ara mateix té 2 partits menys en la classificació, que clar, falten aquests punts que esperem que aconsegueixin els de Toni Guijarro, i aquest dimecres, com molt bé deia, a partir d'un 9:15 jugaran el primer partit dels aplaçats. El segon jugarà el 28 de gener enfront del Granollers. És una data que me'n recordo molt bé perquè un servidor canviarà de número en els anys. En fi, que hem començat el... canviaré les unitats, no les desenes encara. Les desenes les canviaré d'aquí 2 anys, si Déu vol. En fi, que hem començat el programa parlant de futbol i d'handbol. I ara comentem una notícia que va relacionada amb els dos clubs. La Criu va entregar la recaptació del sorteig de la parera de Nadal al Club de Futbol Calella i a la Unió Esportiva d'Handbol Calella. El grup d'animació esportiva del Club de Futbol Calella i de la UEC, la Criu, va recaptar 3.350 euros amb la venda de butlletes del sorteig d'una espectacular panera de Nadal. Aquests diners s'han repartit avui diumenge a parts iguals entre el Club de Futbol Calella i la UEC. L'entrega es va produir, com dèiem, ahir diumenge, coincidint amb els partits dels dos equips que varen jugar a casa, és a dir, el diumenge al migdia han acabat la victòria dels de Jordi Cantano, varen rebre simbòlicament un xec amb la meitat d'aquesta quantitat, i després del partit de l'handbol la UEC va rebre un xec igual, però en comptes de posar Club de Futbol Calella, posava Unió Esportiva d'Handbol Calella. Doncs bona iniciativa de la Criu, que va ser tot un èxit en aquest sorteig d'aquesta extraordinària panera de Nadal. Ara què farem? Una petita pausa per la publicitat i tornem tot seguit.
3w.radiocalella.cat InLingua. Cursos totalment subvencionats per a treballadors de tots els sectors, autònoms i fixes discontinus. Cursos subvencionats al 100%. Photoshop, inici 4 de febrer. InLingua. Cursos totalment gratuïts. Places limitades. Informeu-vos-en ara mateix dels dies i horaris de cada curs. InLingua, carrer Bruguera 275, Calella. I al web inlinguacalella.es. InLingua, cursos totalment gratuïts.
Amb el suport de...
Generalitat de Catalunya, Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya,
Pime Coneixement i Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Ràdio Calella.
Bé, és moment de parlar de bàsquet i de bàsquet masculí. I ho farem parlant del partit d'aquest cap de setmana on el JP Fruits Vermells va arrossegar un mal inici de partit i va acabar perdent a la pista de l'Unyà. El primer quart va marcar el desenvolupament de l'encontre. Els nostres van rebre un parcial de 12-1 i, a més, un arbitratge un tant casolà va carregar de faltes els nostres pivots. Tot i això, es va arribar a la mitja part amb un resultat advers de només 6 punts, 29-23. A la segona part va continuar la mateixa tònica, els calanyencs intentant retallar les diferències i els gironins aguantant el marcador amb avantatges de 4-7 punts. D'aquesta manera, es va arribar al final del partit amb una derrota calanyenca de 6 punts. Per analitzar aquest partit i de tot plegat, tenim amb nosaltres el jugador del JP Fruits Vermells Club Bàsquet Calella, Raül Castillo. Raül, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Bé, bastant bé.
Molt bé. Escolta'm, a partir d'aquest cap de setmana on es va arrossegar potser aquest parcial inicial en contra, no?
Sí, bueno, és veritat que el parcial inicial va marcar molt. També és un partit amb... Era un partit, ja ho sabíem, amb molt pocs punts. Nosaltres som la tercera millor defensa de la Lliga, però és que l'Unyà és la millor de totes, i més al seu camp. Llavors, era un partit que pensàvem que podia anar sobre els 60 punts, com al final va ser, però és que el primer quart ens van fer 20, simplement. Llavors, això ja va ser molt difícil d'anar a punts a restaurant, i de fet no vam poder posar-nos mai per davant.
La setmana passada es va guanyar a la pista de l'Arenys, aquesta setmana es perd a la pista de l'Unyà, vàrem encarrilar, no recordo ara si 4 o 5 partits seguits consecutius, havíem perdut 5 de... Quina temporada, no sé si un tant estranya, ara ja s'ha anat regularitzant tot, no?
Sí, la veritat és que és força estrany. De fet, vam perdre els primers 3 partits, vam ser l'únic equip que no va guanyar cap dels 3 partits. Jo parlava amb vosaltres justament després de la primera victòria, i van ser 5 seguides. I després sí que ja ha anat una miqueta... Van perdre 2, van guanyar 2, amb una miqueta més ratxa. És un grup i una lliga molt, molt igualada. Aquesta setmana el Canet, que va últim, va guanyar a camp d'un dels primers, també, i tot i que pot semblar estrany, és força habitual. Estem tots molt, molt apretats, i tenim molt clar, almenys nosaltres, que podem guanyar qualsevol i podem perdre contra qualsevol. I això fa que aquests resultats siguin estranys. Per això també és... no és fàcil fer aquestes ratxes. A nosaltres ens va faltar molt de confiança, potser a l'inici era un equip molt nou, molt jove, i quan ho vam aconseguir trencar aquell ítem i començar a guanyar, és una cosa que ens va ajudar. I ara sí que estem una mica més regulars, a veure, hem acabat la primera volta amb una victòria més que derrotes, amb la derrota d'aquest cap de setmana ja n'hem 7-7, i la idea és seguir intentant sumant i estar tranquils i poder estar el més amunt possible.
Parlant d'aquest inici, ara que ja és aigua passada, això, en algun moment us vau arribar a preocupar de veure-us a baix a la classificació amb tantes derrotes consecutives?
Sempre et preocupes una miqueta, però nosaltres, crec que us ho vaig comentar quan vam parlar la vegada anterior, teníem la confiança que estàvem treballant, érem un equip molt, molt nou, molt jove, amb gent molt diversa, i també la pretemporada havia sigut molt estranya, ens havia costat molt trobar ritme i per problemes de lesions, i que estava fora de l'empat, i teníem la confiança de poder en algun moment arrencar-ho. Sí que és veritat que quan et feu 0-3, doncs la preocupació es dispara, però bueno, la mostra és l'any que a la que vam aconseguir guanyar un vam poder sumar aquests 5 partits que dèiem seguits, i ara sí que ens veiem, jo personalment ens veig per dalt i crec que podem competir amb qualsevol i bueno, partit a partit i veure què va passar.
Si hem sigut capaços de guanyar 5 partits consecutius, qui no diu que es pot repetir això i trobar-nos a la part alta de la classificació? O no hi penseu amb això vosaltres? Bueno, ja m'ho has dit ara, partit a partit, no?
Sí, no només el guanyar 5 partits, és el fet que, per exemple, els dos equips més forts que hi ha hagut tota la Lliga, que són el
Caulès,
el Vidrieres, el Nou Caulès, i el Santa Susana, tampoc han sigut partits que hagin perdut, clarament. Nosaltres portem els partits, som un equip que en atac pateix una mica més, però en defensa estem molt, molt bé, i també això ens fa anar a partits molt igualats. Tot i que hem perdut 7 partits i hem guanyat 7, tenim un average molt equilibrat. Em sembla que hem rebut 10 punts o 12 més dels que hem anotat, i és perquè anem a... no hem perdut realment cap partida que jo recordi així. De molts punts, potser l'Unyà, la primera jornada, que van ser 12, ha sigut el que és. Uh-huh. I llavors això, podem competir amb qualsevol i és el que hem de fer. I al final, doncs, no esperàvem, jo crec que ningú esperava guanyar fins al seguit, i ens van passar a ser últims a ser dels primers, i ara estem en la mateixa situació.
Molt bé, el proper cap de setmana torneu a jugar a casa, després de dues jornades seguides jugant a fora. Ho fem contra, contra el Torroella, que ara mateix és el quart classificat. Com veus aquest partit?
Sí. Bueno, doncs una mica com el que t'he anat comentant. És un partit que, de fet, a la segona jornada ja va ser similar al que ens ha passat aquest cap de setmana. És a dir, vam fer una sortida molt, molt dolenta. Vam estar els dos primers quarts perdent de molt, o perdent àmpliament, que no aconseguíem jugar, i a partir del tercer quart vam començar a recuperar i el partit va quedar ajustat al final. Llavors, ara ja tenim més confiança, sabem més bé el que podem fer i crec que serà un bon partit i podrem competir-ho.
Doncs que hi hagi moltíssima sort aquest proper partit, que recordem serà el dia 25, que és el dissabte, a dos quarts de vuit del vespre, al pavelló del Parc del Mau. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé, Raül.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera. Amb Raül Castillo, hem comentat, el jugador del Club Bàsquet Calella, hem comentat la derrota, malaurada derrota d'aquest darrer cap de setmana. Després d'aquesta última jornada, fem una ràpida repassada abans de continuar amb el programa, com està el mateix de classificació, on el líder és el Nou Caulers amb 13 victòries, seguit del Santa Susana amb 12. El Torroella és quart amb 9 victòries, és el proper rival dels calellencs, i els calellencs els trobem a la sisena posició amb 7 victòries. Tanquen la classificació el Lloret amb 4 victòries i el quart i el Canet amb només 3 victòries. Doncs ja hem comentat la derrota del primer equip dels nois del Club Bàsquet Calella i, malauradament, Miquel, també hem de comentar la derrota del primer equip de les noies del Club Bàsquet Calella.
En aquest cas, una derrota molt ajustada de les noies de l'Ergas i el Club Bàsquet Calella per 42 a 44 en un partit en el que les calellenques van tenir moltes dificultats per anotar. Un parcial de 0 a 15 al final del tercer període va ser clau pel resultat final. Tot i així, compte, perquè aquest partit el podria haver guanyat qualsevol. De fet, les nostres van anar per davant en el marcador durant alguns minuts i el míster, l'Àlex Moral, ens ho explica.
Vam estar molts minuts per sobre, guanyant de 4, de 6, de 2, de 8. Vale? Vam arribar a tenir una renta a meitat del tercer període amb un 32 a 25 i amb dos tirs lliures a favor. I des d'aquell moment fallem aquests dos tirs lliures i ens foten un parcial de 0 a 15, que ens destrossa. A ser de pilotes perdudes i males seleccions en el joc i en el llançament, ens remunten i se'ns posen 32-39, i automàticament aquí comencem a bregar, fem un canvi defensiu, sembla que ens hi tornem a ficar en el partit. Arribem a posar-nos a dos punts, 42-44, falta de pocs segons, amb dues accions de llançament final que no anotem.
El tècnic de les noies és autocrític amb aquesta situació i pensa ja en el proper enfrontament, un duel directe contra el Sasset.
Però bueno, al final hem de ser crítics amb aquest parcial rebut, no? Amb aquesta desconnexió, aquest cortocircuito final del tercer quart, inici del quart període, que ens provoca aquesta derrota. Al final no és un rival directe, jugam contra el Vilablareix, un equip de la part noble de la taula, amb 9 victòries i 4 derrotes, però hagués estat molt interessant emportar-nos aquest partit perquè ens hagués donat una miqueta més de tranquil·litat i aire, no? Ara sí que doncs, ens veiem obligats a treballar i molt i de valent la propera jornada. Juguem al camp del C7, rival que just es troba per sota nostra, amb 5 victòries. Caldrà fer un molt bon partit i guanyar la seva pista per intentar doncs, viure tranquils i lluny de les posicions de descens.
Doncs ja ho ha dit Àlex Moral, proper partit a domicili contra el C7 el proper dissabte a dos quarts de sis. La classificació abans d'aquesta nova jornada queda de la següent forma. Lidera l'Uni Girona B amb 14 victòries, segon l'Unyà amb 12 i el tercer el Casanenc també amb 12. Les calellenques, per la seva part, són vuitenes amb 6 victòries. Tercer per la cua trobem el Granollers amb 3 victòries, penúltim l'Ecamp també amb 3 i tanca la classificació el Banyoles amb cap victòria encara.
Molt bé, Miquel, doncs moltes gràcies. Aquest apartat l'hem dedicat a la informació esportiva sobre el bàsquet. Primer hem parlat de la derrota dels nois, després de les noies. En resta parlar encara de waterpolo, de tenis taula, de bitlles, de vòlei, del París-Dakar. Però abans, agafem una mica d'aire, fem una petita pausa per la publicitat.
Ràdio Calella. Rètols Planes, noves instal·lacions, 800 metres quadrats dedicats al rètol en general. Tot tipus de projecte en dimensions i materials, des del rètol més modest al més ambiciós i espectacular. Noves tecnologies i assessorament professional per omplir espais comunicatius amb materials de qualitat, però de manera econòmica. Rètols Planes, telèfon 93 762 54 26 i al web retolsplanes.com. Més de 40 anys d'experiència al servei de la retolació i la comunicació gràfica.
Ràdio Calella.
Doncs anem a parlar ara mateix de waterpolo, l'equip calellenc de la Creu Groga, que cap de setmana va guanyar la piscina de l'Anglès per 7-13. Un partit sense complicacions, però un partit que va ser molt dur. A la segona jugada, un cop de puny va fer que Jordi Pizarro acabés el partit amb l'ull blau. Una jugada que no va ser sancionada pels àrbitres. A la mitja part es va arribar amb un avantatge dels de Dani Roma per 4-7. A la segona meitat va seguir tot igual, l'Anglès intentant treure de polleguera els nostres i els calellencs controlant el joc i el marcador. Nova victòria, doncs, de CEF Creu Groga de waterpolo en un partit molt dur, com deia, amb victòria doncs, per 7-13. Per parlar sobre aquest encontre, de la seva duresa i de com està anant aquesta temporada, tenim un dels jugadors d'aquest equip, el Julio Jiménez. Julio, bona tarda, bona nit, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Aquest cap de setmana, partit, com dèiem, victòria amb un partit sense complicacions, però que va ser un partit excessivament dur, no?
Sí, la veritat és que sí, per part seva sobretot, perquè nosaltres som un equip que juguem molt a la boia, perquè tenim, penso que els millors boies de la categoria, i sí que és cert que si centrem el nostre joc a la boia, doncs és normal que el partit sigui dur. Però van haver bastants cops molt forts, cops de punys per fora l'aigua, en Sergi Pizarro va acabar la primera jugada amb l'ull negre,
he vist la fotografia i déu-n'hi-do.
Sí, sí. Pues això va ser la segona jugada del partit, imagina't.
Com aneu aquí a la piscina? Després parlarem de la temporada, però centrem-nos en aquest encontre. Quan aneu a la piscina de l'Anglès, què passa? Sí. Que us tenen una mica de ganes? Perquè recordo la temporada passada també va ser un partit molt dur.
Sí, la veritat és que sempre, normalment, quan anem fora, tothom es té una mica de ganes, la veritat. Però l'Anglès, especialment, és un equip que no juga a waterpolo. Directament ens busca treure'ns el partit, que ens pitin alguna vermella. També juguen a que els àrbits, com és una piscina petita d'un poblet, pues, sempre tendeixen a xiular una mica, a afavorir-los. Però, clar, si permeten joc violent, és que nosaltres... el reglament ens ha de protegir, realment.
De totes maneres, victòria contundent, 7-13, un partit que, si no fos per això, hauria estat un encontre molt plàcid, no?
Sí, sí, la veritat és que sí. L'any passat vam anar allà, va ser un encontre molt, molt, molt light, vam quedar 9-25 i, bueno, és cert que aquest any pues, ens han posat les coses una miqueta més difícil, però, bueno, primer parcial de 2-5 i després la resta de parcials només es van posar una vegada a dos gols, bueno, partit senzill, el que passa que, bueno, si no tenim dos àrbits que sàpiguen portar-lo, pues és quan es desmadra la cosa i un equip amb que no et planteja un joc perillós, pues et fa perillar una mica el resultat, bueno.
Parlem d'aquesta temporada, una temporada que, tot i aconseguir victòries, no estàveu gaire satisfets amb el joc. S'està millorant això ara, Julio?
Sí, la veritat és que els darrers partits el joc ha millorat una mica, però falta automatitzar certs mecanismes. és cert que han vingut jugadors nous, que l'any passat érem un bloc una mica més petit, i aquest any som més gent, gent que ha jugat a grans equips i costa una mica entendre's l'un amb l'altre, però bueno, estem en el camí. Penso que cada vegada anirem a més. Uh-huh. També el fet de jugar tots els partits fora de casa fa que aquesta connexió falli també.
És un dels temes que et volíem comentar. Per posar antecedents a la gent, vaja, la gent de la banqueta ja ho saben perquè anem a informar, però vaja, si hi ha algun despistat, recordem que per motius de manteniment de la piscina on jugueu vosaltres, que és en el Kroll Centre, durant bona part de l'inici de temporada, fins ara, fins a l'inici de l'any nou, diguéssim, la piscina està en manteniment i jugueu com a locals, però a la piscina contrària. És a dir, fa 15 dies van anar a Tarragona, éreu als locals, però no deixeu de jugar a casa de l'altre. Això suposo que no és gaire bo pel joc, no?
No, la veritat és que no, perquè, a més, normalment en tots els esports dius jugues un partit a casa, un partit fora, o jo què sé, poden tocar dos partits seguits fora, però sempre tens la setmana que ve, encara que hagin perdut aquest partit, la setmana que ve juguem a casa. Uh-huh. Pues nosaltres aquest factor no l'hem tingut. Llavors, sí que tindrem cert avantatge perquè tota la segona volta la jugarem a casa. Llavors, bueno, pues és una mica ara, en coses que ens van anar una mica més justes, pues ara podem aprofitar-nos i anar rodant, uh-huh. anar rodant cap endavant, perquè els equips hauran de venir al Kroll Centre, que a més és una piscina que la posem ampla i llarga, uh-huh. i també el fet de ser descoberta és un factor que nosaltres tenim a favor, també.
Uh-huh. La temporada passada us vareu plantar en els play-offs finals, malauradament no va reeixir, però recordo entrevistes al final de temporada, dèieu, vale, aquesta temporada hem caigut, si recordo, a la primera play-off, però de cara a la propera temporada volem estar a dalt de tot. El plantejament d'aquesta temporada crec que també és aquest, estar a dalt de tot. És aquest?
Sí, sí, és correcte. Nosaltres el que busquem és estar a dalt de tot, sempre que els resultats ens vagin acompanyant. El que passa que, clar, aquest any hem tingut la mala sort de coincidir que el Santa Eulàlia ha fet un acord amb el Club Esportiu Mediterrani, que suposo que sonarà a la gent. És un club que està, el primer equip està a Divisió d'Honor. Uh-huh. Llavors, el fet de que aquest club hagi fet un acord amb ell fa que l'AS tingui 10 jugadors que són del Medi, que són del juvenil del Medi, que podien estar sumant minuts a primera divisió amb l'elit. Uh-huh. Llavors, clar, et trobes un equip així i que són nanos de 16, 18 anys, 19 com a molt, que entrenen cada dia dues hores i, bueno, els dissabtes pues, van tots junts allà a jugar a l'AS, que també es completa amb dos o tres veterans que han jugat a l'elit també. I, bueno, per això no estem al cap de la classificació. I després també tenim el Sallent, que l'any passat no ens va presentar gaires problemes a casa, fora de casa sí, però aquest any només ha perdut amb el líder, amb l'AS. Llavors, bueno, pues, també el fet de jugar a casa aquests partits contra ells, pues, potser ens posa per davant d'ells en algun moment, perquè algun dia també perdran. Mm-hmm.
Doncs s'haurà de lluitar i s'haurà de continuar treballant per estar a dalt de tot. Moltíssimes gràcies, Julio.
Pues moltes gràcies a vosaltres per la feina que feu i per posar sempre atenció en el que fem.
Doncs una abraçada a tot l'equip i al crac que ens passa la informació, que tu ja saps qui és.
Gràcies.
Fins la propera. Adéu-siau.
Vinga, igualment, una abraçada.
Sortim de l'aigua ràpidament i ens anem al tenis taula. I, malauradament, una derrota aquest cap de setmana de les de Jessica Hernández, que va haver de jugar i tot per culpa de les baixes de components de l'equip.
Ara ho sentirem. Les noies del Suris Club Tenis Taulà Calella van perdre 5-1 davant el Torre La Vega. Les càntabres van estar superiors a les nostres i van poder guanyar aquest partit. Ara, com et deia, Badó ens explica aquesta situació tan estranya que va haver de jugar ella mateixa, també ens ho explica.
La derrota davant el Torre La Vega, bueno, ha estat un cap de setmana una mica diferent, no? Ja que no hem pogut presentar l'equip més fort amb la Clàudia Pérez, que el divendres a la tarda estava amb 39 de febre. Llavors, l'últim recurs vaig ser jo, vam anar cap allà amb l'Aitor, vam jugar, no jugant ja l'últim partit que jo havia de jugar perquè ja el partit estava decidit. La jugadora russa, aquí va estar una miqueta la clau, ens han reforçat amb una jugadora russa. L'Alba, que l'anava guanyant 2-0, fent un bon partit, ja va canviar el tipus de joc i l'Alba no va poder treure aquest punt endavant, el qual ens hagués permès jugar jo el partit per poder empatar 3 el partit i anar als dobles. Al perdre aquest partit, doncs ja la cosa es va decantar i una victòria merescuda per part del Torre La Vega, que amb ells que estan a la zona baixa de la classificació doncs els anirà molt bé i a nosaltres no ens acabarà d'afectar molt pel tema classificació.
Aquesta derrota trenca una mica els esquemes de les nostres, tot i que gràcies a la bona temporada que està fent el Suris, la categoria no perilla. Jessica Hernández.
Bueno, a veure, és que la Lliga Divisió d'Honor està molt, molt igualada, la veritat, perquè és que els que estan a baix estan guanyant partits, no? Ara, per exemple, tant la setmana passada al Sant Sebastià, que és la part de baixa, i a la Torre La Vega, ens ha guanyat a nosaltres, que diguem que estem a la part alta, no? Llavors, afectar-nos de moment no ens afecta, no? Perquè estem fent una molt bona lliga amb jugadores de casa, així que estem molt contents amb aquest aspecte. Estem en una zona tranquil·la de moment. Les coses haurien d'anar molt, molt, molt i molt malament per no guanyar cap partit de tots els que queden en aquesta segona volta. Cosa que és complicat, no? La jugadora, la Clàudia, es nota molt a l'equip i tot i que jugui, doncs, la Clàudia i l'Alba estan perdent partits perquè és que és una lliga molt igualada, en la qual hi ha un molt bon nivell, que de moment seguim en una zona tranquil·la i que no ens hem de veure afectats ni anímicament ni de moment en cap sentit, ja que estem bastant contents amb l'equip.
A la taula classificatòria, doncs, el Suris Calella queda com a quart amb 16 punts, lidera el Balaguer amb 26 i tanca la taula l'Autoescuela Cinània amb 6 punts. El proper compromís de les noies serà contra el Tramuntana Figueres aquest dissabte a les 4:30 de la tarda. Per la seva banda, els nois del Termotour tornen a la competició després de la jornada de descans i jugaran a Calella diumenge a les 11 del matí contra el Sabadell.
Molt bé, doncs, aquesta és la informació sobre el tenis taula. Els nois no jugaven aquest cap de setmana, però com molt bé ens ha dit en Miquel, la propera setmana tornen a la competició en aquest complicat partit enfront del Sabadell. Nosaltres ara el que farem és parlar de bitlles catalanes i hem de dir que el barri de Pequín, tot i no fer unes bones partides, es va imposar als Pinatells en les dues partides, en els dos encontres disputats aquest darrer cap de setmana a la novena jornada de Lliga que es va celebrar a Tordera. El Calella Marçal Far va perdre les dues partides contra un gran equip, el Perxa d'Astor Negre. I el Torretes, de les dues partides que varen guanyar, varen vèncer a la primera enfront de la Penya Bistec, aquest nom m'encanta, i aquests, però, varen reaccionar i van guanyar la segona. Per tant, empat a partides entre el Calella Marxa Torretes i la Penya Bistec. I de les bitlles catalanes passem ara mateix al vòlei, on l'equip juvenil femení va guanyar 0-3 i les cadets varen perdre 3-1 a la pista del Taradell, el que assegura aquestes victòries el primer lloc a la classificació a l'acabar la competició en la seva primera fase. També hem de dir que l'equip juvenil masculí va jugar enfront de la Salle de Girona guanyant per 3-1. I anem arribant a la part final del programa i és el moment ara de de saludar el nostre company Miquel Ortuño, que està a casa calentet, el punyetero, amb el vent i el fred que fa.
Ell ha dit, envio l'àudio i ells que s'apanyin, que s'ho facin ells sols.
I com no, ell ens parla del Dakar i ens fa esment, evidentment, del Joan Pedrero, el rider, el motorista, el de Canet, que cada any acabat el Dakar el tenim aquí a la ràdio per parlar del Dakar. Esperem la propera setmana poder-lo tenir aquí i ja veuràs com correrà en Miquel aquí a la ràdio per poder-li fer l'entrevista. El nostre especialista en motor, el Miquel Ortuño, ens fa 5 cèntims al finalitzar aquest Dakar.
Un cop finalitzat aquest Dakar, és hora de posar una mica d'ordre en el que han estat les diverses classificacions. Comencem parlant de motos, on Ricky Brabec amb la Honda ha estat primer, seguidament de Pablo Quintanilla amb la Husqvarna i en tercera posició Toby Price amb la KTM. Fet a destacar, ha guanyat una Honda. Feia més de 18 anys que no guanyava una altra marca que no fos KTM. Això és un fet molt important, ja que vol dir que l'any que ve la competició estarà ben i ben farcida d'uns grans duels. Cal destacar en Joan Pedrero, 16a posició a 3 hores i 45 minuts del primer. En Joan Pedrero ha fet una segona part del Dakar molt, molt bona, on ell, sempre, com sempre ens diuen a les nostres entrevistes, es troba més fort. També destacava que ha sigut un Dakar que no ha sigut tan exigent a nivell físic com els Dakars que s'estaven fent a Sud-amèrica. També cal destacar molt que s'ha corregut moltíssim en aquest Dakar. Hem vist mitjanes de 170-180 km per hora. Fet molt, molt a destacar i que diu del signe d'aquest Dakar de l'Aràbia Saudí. Seguim parlant de cotxes, on en primera posició tenim ni més ni menys a Carlos Sainz i Lucas Cruz, que han guanyat davant de Nasser Al-Attiyah i davant d'Stefan Peterancel. En Carlos Sainz va fer un Dakar amb molt de cap, va anar molt conscient de la seva carrera i així ho han demostrat, que acaba guanyant el tercer Dakar que guanya Carlos Sainz. Seguim parlant de camions, els monstres del desert. En camions també tenim subnovetats, perquè en primera posició ha quedat Andrei Karjinov amb el Kamat i en segona posició Anton Shivalov amb el Kamat. Tercera posició, per primer cop des de fa molts d'anys, no és un Kamat, sinó és Vyazovic amb un Mat. Seguim parlant de Side by Sides, aquesta categoria que està en efervescència, on en primera posició ha quedat Casey Curry, en segona posició Sergei Karjakin i en tercera posició Francisco López. Aquesta categoria és una categoria que està evolucionant i que estem veient autèntiques bales amb aquests cotxes. Acabem parlant de quads, on la classificació de quads ha quedat de la següent manera. En primera posició Ignacio Casale, en segona posició Simon Vitesse a 18 minuts i en tercera posició Rafael Sonic. Salutacions a tots!
Doncs salutacions, Miquel. Home, que es notava que estaves amb la calefacció a tope, perquè una mica el ralentí, el punyetero.
Aquest to de veu demostra que estava molt tranquil, molt còmode, molt a gust, allà on sigui.
Amb la manteta, Jo estic amb el metge allà gravant-se amb el mòbil, amb la manteta, les crispetes quan acabi, després continua veient imatges del Dakar. Molt bé, Miquel, doncs t'esperem ben aviat per aquí. Escolta'm, nosaltres estem acabant el programa i m'ha quedat una cosa així en l'aire. A l'inici del programa, Miquel, ha dit, sí, des de l'any passat no venia i, clar, uns projectes. A veure, explica'ns els projectes que s'enceten demà, que demà t'estrenes amb el teu programa, punyetero.
S'ha de dir que jo he demanat permís abans per fer la publi,
Home, sí, concedida. Permís concedit.
Doncs sí, la veritat que a partir de demà comencem amb un programa també d'esports, en aquest cas a Ràdio Blanes, un programa que s'anomena La Llotja dels Esports Blanencs, i que com a primera convidada, una entrevista així que tindrem important demà, tindrem a la Melanie Serrano, una futbolista, jo sé que tu la coneixes, Badó, una futbolista del Futbol Club Barcelona, per qui no li soni el nom, i bé, ens dedicarem a fer una mica doncs, la feina de seguiment de totes les entitats esportives de Blanes, i amb molta il·lusió, i a partir de demà, qui vulgui, que ens segueixi a Twitter, al 97.7 FM de Ràdio Blanes.
Ah, tampoc te passis,
Podeu sentir el programa. Ja està, ja he acabat.
Està bé. Doncs ens alegrem molt que el nostre col·laborador, que ve aquí a col·laborar amb el programa La Banqueta, els seus projectes també vagin agafant forma i que vagi agafant també ell el pes d'un programa i que l'agafi a Ràdio Blanes, és a dir, que no em foti el lloc a mi. també me n'alegro. A més, amb Melanie Serrano, que viu a Blanes, per circumstàncies va venir a parar a Blanes, va començar el futbol a Blanes, Blanes i que ara està en el Futbol Club Barcelona des
sí,
de fa
no,
15
no temporades. Spoilers, eh? No fem spoilers,
no, no
que
fem
això,
més spoilers.
Això ens ho explicarà ella demà.
Molt bé.
I si voleu saber la resta de la història, ja sabeu.
Doncs ja ho sabeu, el Miquel, que estrena programa a Ràdio Blanes. Ell estrena programa i nosaltres el que fem és anar marxant cap a casa, ens posarem uns rocs aquí a les butxaques per no sortir volant. Miquel, que vagi molt bé demà.
Igualment, merci.
Ens veiem proper dilluns.
Perfecte.
I, per cert, demà, recordes què passa en aquest programa?
Sí, demà torna a sortir repetit a les 6 de la tarda.
Molt bé, fins la propera. Adéu-siau, bona nit.
Una abraçada.